Temps de Terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert.
Doncs com cada dimarts anem cap al camp per saludar el propietari de Fruites Núria i enginyer agrònom Pere Puigbert. Bon dia, Pere.
Molt bon dia.
Bé, doncs aquí estem una setmana més i avui parlant de sembra, perquè t'ho pregunten, Pere, em deies que et pregunten pel carrer a veure què estem fent ara.
Sí, la gent està molt curiosa, i això m'agrada, m'encanta, que se fixi en el paisatge que gaudeix alhora, perquè hi ha molta gent que a la primavera els hi encanta baixar a l'Empordà, perquè és bonic, tota aquesta combinació de mar i muntanya i pla és fantàstic. I normalment em qüestionen, i què és això, aquest cultiu que ara estan plantant, o què és aquest cultiu que parlàvem aquest hivern de... el groc, que era la colza, que ara ha perdut la fulla groguenca i ha quedat la tavella, que llavors s'assecarà i sortiran aquest gran. Doncs em pregunten què s'està sembrant ara en els camps. M'ho estan preguntant moltíssim.
Per tant, volem doncs respondre a les preguntes, així ja ho fem via ràdio i que arribi doncs a molts més oients. I què s'està sembrant ara, Pere?
Mira, ara s'està sembrant uns tres cultius principals, que seran els que donaran paisatge a l'Empordà durant tot l'estiu. Un d'ells és el cultiu que estava una mica abandonat, però que aquest any se'n cultivaran bastantes hectàrees, és el de girassol.
Uh-huh.
El girassol, durant anys, es havia plantat molt, però degut a que hem passat anys tan i tan secs, molts llocs que optaven per al girassol van optar de deixar-ho erm a aquest temps i plantar cols a l'hivern, perquè així es rendibilitzaven una mica el terreny. Però ara, no en zones de secà, que se seguirà fent igual, però en zones de regadiu es comença a plantar girassol, perquè degut a l'increment de preu de l'oli per la mancança de matèria prima, que com és l'oli d'Ucraïna, perquè ja saps tu que quan hi ha una guerra sempre n'hi ha uns que surten molt perjudicats, però uns pocs surten beneficiosos, beneficiats, doncs els productors d'oli de girassol, que no siguin de Rússia, o sortiran beneficiats, evidentment.
Per tant, bé, és l'actualitat del dia, és el que ens està passant ara mateix i també, doncs, en aquest cas, els pagesos estan reaccionant.
Sí, s'ha de reaccionar segons les oportunitats, poques, no, però creiem que potser el preu del cereal, que havia estat tan abandonat, fins i tot per sota de preu de cost, doncs la llavor del girassol també pot ser un valor afegit més. No se sap encara, és una incertesa, però veuràs que en molts camps es començaran aquesta primavera, més ben dit a l'estiu, a tenyir-se de groc. És a dir, la primavera llarga fins als finals de juny, jo crec que alguns camps ja hauran florit, i per tant tornarem a veure gros, que això anirà molt bé, perquè el girassol és un gran aliment per a les abelles. D'aquí treuen molta mel, i fàcilment, perquè al tenir tantes flors, a mà, doncs, tots aquests ruscos que hi ha per aquí, aquests camps del pla, doncs ara que s'haurà acabat, que no tindran flors de primavera, tindran aquestes i faran aquella mel, que jo dic, una mel que no és tan forta com la mel de castanyer o fins i tot la mel de muntanya, que és aquesta fosca. És una mel molt blanquinosa, no, que de seguit s'enroca, és a dir, que faci una mica de fred, queda allò com presa, com dura, que hi ha gent que els hi encanta això, doncs aquest girassol ajudarà a aliment de les abelles, a part de la grana que pugui collir el pagès. Això és un dels cultius novetat, que feia anys que no veiem masses camps de girassol.
I per aquí a l'Empordà creus que en veurem gaires o serà més per altres zones?
Bueno, a diferents zones, evidentment. Però aquí a l'Empordà, ja tenim el cas del meu germà mateix, que ja ha deixat de fer blat de moro, que és el que parlarem ara, perquè és més exigent amb tota la feina i farà girassol. Per tant, jo crec que com ell molts pagesos optaran per aquest cultiu. Ja n'he vist un altre, també ara vinc de buscar carxofes, d'aquí de l'Empordà, i al camp del veí ja he vist que era també plantat de girassol. Això feia anys que no ho veia gaire. La gent optava per l'altre cultiu d'estiu, que és el blat de moro. El blat de moro és el cultiu per excel·lència de l'estiu en llocs que hi ha molta aigua.
Anava a dir, has dit però que el blat de moro era més complicat que el girassol. El girassol és menys vulnerable, diguéssim, al cultiu?
Sí, el girassol té una arrel molt profunda, enormement profunda, i a la que pot aguantar aquells primers mesos sense necessitat d'aigua, llavors amb un parell o tres de regades passa. I pots arribar a cap un girassol fantàstic amb unes flors que potser facin 30 i 40 centímetres, això vol dir una gran quantitat de llavors, cosa que amb el blat de moro, una vegada has començat a regar-lo, que és cap allà a mitjan maig, ja no es pot parar. És a dir, és cada 4 o 5 dies, o màxim allargar una setmana, que li has de donar aigua. I això és un gasto de combustible important i feina que molta gent vol estalviar-se.
Normal.
Veuen una oportunitat amb aquest cultiu altra vegada. A veure què serà. Com tot, és una incertesa, és una aposta que es fa, perquè a pagès sempre s'està apostant per alguna cosa, a veure què serà, què passarà. Potser sí, potser no. Això és sempre el que comenten els pagesos.
Tu tens molt per mà, òbviament, perquè portes una vida dedicada al camp, però per qui no hi és tant, com es prepara un camp a l'hora de sembrar? Quin és tot el procés que hem de seguir, Pere?
Mira, el procés que hem de seguir, hi ha dues tècniques, eh? Jo explicaré la tècnica clàssica de tota la vida, llavors, si sabem, no esmentarem la nova.
Val.
El que es fa és, es cap bossa a la terra, primer, després d'una pluja, que la terra estigui una mica, s'espera uns dies després de que ha plogut, que la terra estigui amorosa, que se'n diu, es cap bossa primer, el capbussar-ho, si està fet en un moment adequat, queden poques terrosses, per tant, ja està una mica preparat, si et queda bé, a vegades si es llaura molt moll, queda molt enfangat i queden unes terrosses que llavors on vas que és afinar la terra, s'ha de fer amb una altra eina, que se'n diu en grades, de discos o retobato, que és unes eines que el que fan és, la seva funció, és afinar aquestes terrosses que amb el llaurà no han quedat prou fines, perquè la llavor, com més poca terrossa tingui, com més fina sigui la terra, més fàcil serà per germinar. És a dir, una vegada està la terra fina i s'ha sembrat, si s'esperen temps molt, molt secs, a vegades ara no es fa tant, s'arrolava, és a dir, que s'aixafava, es compactava, aquestes màquines que veieu per les carreteres que aixafen a l'asfalt,
sí.
Hi ha unes màquines més petites que es passaven al camp per compactar la terra, una vegada estava ja sembrat, perquè no hi hagués molt d'aire i la llavor tingués humitat suficient per germinar, i vull dir, ara a vegades s'evita això, no es fa per estalviar una feina, i s'arrisca que vingui una tramuntanada de molts dies i la llavor no pugui germinar i hagin de tornar a sembrar. Però bé, això és el procés que es fa abans de la sembra. Llavors, quan la terra és ben fina, se sembra i ja està, esperar que germini bé. Sempre és ideal que tingui aquella humitat suficient com perquè la llavor germini. Ha d'estar la terra que quan la grates una mica la vegis de color humit. No vegis aquella terra que sembla sorra del desert.
Tan seca, no?
Sí, a vegades, fins i tot quan hi ha un temps molt sec i s'esperen pluges, hi ha gent que ha sembrat en sec. Ha sembrat en sec, però això és una rifa, no? Llavors, si sembres en sec, perquè és el seu temps i no es pot esperar més, llavors, quan plou, ja la llavor està incorporada a la terra i ja pot germinar fàcilment. Però, clar, això és una... diguéssim, no és ben segur.
Et pot sortir bé o malament, no, diguéssim?
Exactament, sí. El ben segur és això, que estigui ben preparat, que hi hagi un grau d'humitat suficient perquè germini. Doncs ara, preparat així, és la manera clàssica. Ara hi ha gent que està, sobretot en cultius ecològics i així, que està sembrant sense moure la terra. És a dir, sobre un rostoll d'hivern, és a dir, sobre un sembrat segat, que ha segat a final d'estiu i que ha estat tot l'hivern a la terra, s'hi sembra, amb unes sembradores una mica especials, s'hi sembra el blat de moro o el girassol sense capbussar la terra. Perquè això diuen que així no maten tant les llombrius i tota la vida que hi ha sota terra. Que vulgues o no, capbussar, veureu que les gaviotes de l'Escala i de tot el mar, tota la Costa Brava, quan algun pagès llaura, solen sortir a mirar si pesquen. I pesquen els cucs que té la terra, saps? Com més rica matèria orgànica, més cucs hi ha, i llavors el que fan es posen a darrere el pagès que llaura i estan menjant tots els cucs. Llavors, per evitar això, el que es fa moltes vegades és sembrar sense capbussar la terra.
I això els hi surt igual de bé, Pere?
Sí, igual potser no, a vegades si té sort fins i tot més i tot, però bé, són proves que es fan amb els nous cultius per anar provant coses. No està molt extès això, eh? Hi ha alguns pagesos que ho fan, a grans extensions ho proven, per evitar gastos de gasoll i, el que et dic, empobrir el sol, que a vegades hi ha terrenys que són molt rics, que tenen molta vida, que capbussar la terra no els hi passa res, perquè els hi sobra matèria orgànica, sobretot, però hi ha terrenys una mica més pobres que el capbussar la matèria orgànica en contacte amb el sol s'oxida i, clar, hi perd efectivitat.
Abans deies, el pagès ho sembra perquè ja no pot esperar més, perquè és el moment, cada un té el seu moment, i la lluna hi té alguna a veure aquí o no, Pere?
Normalment la lluna influencia en els cultius, evidentment, però el pagès té tanta feina que no pot estar a mirar la lluna. Ha de sembrar quan toca el seu temps, i ara és el temps que toca. A l'inici de maig és el temps de sembrar tots aquests cereals, tot el blat de moro, sembrar la pipa de gir, i també un altre cultiu que es fa, una lleguminosa, també es pot sembrar mongetes, també això,
sí,
evidentment. Però un que es fa molt que se'n fa menys que abans, és l'userda, l'ufals, que diuen a Lleida. L'alfalfa.
El menjar dels animals.
Sí, el menjar dels animals, i alhora és un gran adob per la terra. Perquè al ser una lleguminosa incorpora el nitrogen a la terra, i després d'un camp d'userda és molt... sembrar un blat de moro, que és un cultiu molt exigent amb nitrogen, o un girassol, és molt bona cosa. Per tant, a vegades el que fa és alternar aquest forratge per als animals amb aquests altres cultius. Es displanten 3 o 4 anys a userda, que és un cultiu que dura anys, no s'ha de sembrar cada any. Llavors es fan un parell d'anys cultius com blat de moro o girassol, que deixa la terra més empobrida, perquè són molt exigents en nutrients.
Val, per tant, la userda serveix bé per revitalitzar els camps, per d'una manera, per a pròxims...
Evidentment, és una medicina, i a part de les males herbes, perquè com que es va tallant 4 o 5 vegades durant l'estiu,
sí,
el que fa és es va tallar les herbes, i a còpia d'anys arriba que el camp només està completament net d'herbes, només queda la userda. Això és un herbicida natural, el cultiu de userda, i per tant molta gent ho fa per això, per l'alternància de cultius és bàsica. Si hi ha algun hortelà que ens escolta, ell sap que s'ha de fer una alternança de cultius, que darrere una lleguminosa hi pot plantar una tomatera, que l'irà molt bé, i així és amb tot, no? S'ha de mirar una mica. A vegades a l'horta es mira més la lluna, perquè els cultius són molt més de curta durada i pot influenciar bastant que un cultiu creixi més de pressa segons si la lluna està creixent o està minvant, que creixi més a poc i que un cultiu com pot ser les tomateres està comprovadíssim que maduren molt més de pressa quan hi ha lluna plena que pas quan hi ha lluna nova.
Deies...
perquè aquella llum de la nit, això ajuda també a madurar.
Deies que el camp havia d'estar allò una mica humit. Ara mateix, Pere, com ho tenim, això? Perquè avui sortia, per exemple, el diari que bé, la sequera s'està apaivagant una mica amb les pluges dels darrers dies. Ara seria un bon moment, doncs.
Sí, ara, per això com abans dir de què parlem, se'm va ocórrer que ara és un bon moment per tot, per sembrar coses d'horta i per sembrar tota mena de cultius que collirem, que collirem a la tardor. Fins i tot ja es podrien començar a plantar, bueno, mongeteres, evidentment, també es podrien començar a plantar carbasses, síndries, melons, si algú els vol, primerencs, ja es podrien començar a plantar, perquè això el que sí, tots aquests cultius que he dit, el que sí que no els hi agrada, els hi va fatal, seria que vingués una fredorada. Sembla que ja ha passat això, que en els propers dies ja serà molt difícil que baixin les temperatures, i per tant, sí, és molt adequat a l'humitat que té ara, perquè no és molt humit, però té humitat suficient per remenar la terra i fer-se-la perfecta, fer-la un gran cultiu de tot, perquè segurament granarà bé, i el granar bé llavors ja hi surt molt guanyant. L'important és que si un principi de vida d'una planta no ha patit, és com, jo sempre les plantes els comparo amb les persones. Si el principi de la vida seva estan sanes, han crescut bé, no els hi ha faltat aigua, llavors ja els hi és molt més difícil la malaltia de grans. Es diu, t'és molt guanyat si tot des d'un principi t'ha anat bé. Si pateixen al néixer, difícilment arribes a tenir un bon cultiu.
Val. Doncs per tant és important aquest inici. Hem parlat de girassol, d'usert, de blat de moro, i el blat també?
No, el blat és un cultiu d'hivern.
Val.
El blat és un cultiu que se sembrarà quan tots aquests cultius s'hagin recollit, llavors es fa el mateix i tot el que són cereals d'hivern doncs es recullen a la tardor, i a l'hivern, els més tardans, i això és el que veiem ara als camps esplèndids, tot espigats, en aquesta espiga que tenen ara, és l'espiga que tu molt bé dius, del blat per fer pa, el blat per pinso pels animals, l'ordi per fer pinso pels animals i per fer cervesa, i la civada, també, que és la que es cultiva menys, però que també és un gran cereal i molt, que es fa servir molt avui dia per fer batuts vegetals.
Ah?
La llet vegetal està de moda,
sí.
La llet que se'n diu en castellà d'avena, és la llet de civada. La civada en català és conegut com la avena, en castellà. Si tu vas a les botigues, veuràs que cada vegada hi ha més llet de civada, barrejada amb ametlles, civada barrejada amb avellanes, civada amb afegir calci, que és una beguda que es necessita aquests cereals que planten els pagesos.
I tant, perquè cada cop hi ha més intolerants a la lactosa i més al·lèrgics a la lactosa, això és un fet, i és cert que aquestes llets vegetals, bé, aquestes begudes vegetals, que no sé si els hi podríem dir pas llet.
Sí, se'n diuen llet perquè té el color de la llet,
sí.
Però de fet és l'essència seva. De fet, alguna sí que és com una llet, perquè l'ametlla que l'aixafes treu com una llet blanca. Per tant, se'n diuen llet vegetal, però en realitat són begudes vegetals que estan molt introduïdes, cada vegada se'n consumeixen més, perquè també cada vegada hi ha més gent vegana, i bé, és així, no? La vida a vegades ens porta a canviar la nostra manera de veure, que com parlaries amb els meus pares, et dirien que quina bogeria, no?, això de llet vegetal, doncs ara els joves no ho troben tanta bogeria i fins i tot a nadons i petits ja es comencen a introduir llets vegetals, doncs... enriquides amb minerals i proteïnes.
Doncs sí, és ben cert, Pere. Hem fet un bon repàs, doncs, de tota aquesta sembra de primavera. Espero haver respost les preguntes, doncs, que et fan pel carrer i que els nostres oients, doncs, també ja s'emportin les respostes a casa. I ens retrobem la setmana que ve, Pere. Moltíssimes gràcies.
Doncs fins la setmana que ve, Cristina, i a tots els oients de Radio L'Escala.